matí, informació, reflexió i entreteniment.
Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Raquel.
A veure, em sembla que avui em vols portar de concert.
Sí, però abans m'agradaria posar-te concretament en situació. Escolta. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. Roll over Beethoven, el 1956, Chuck Berry, a través d'aquesta cançó, donava per superada la música clàssica i li deia al compositor Beethoven, malgrat ja no hi fos de cos present, que s'apartés del panorama musical i que de passada li digués de fer-ho també a un altre compositor de clàssica, a Tchaikovsky. Ara ens hem plantat a l'any 2018 i sembla que Beethoven no ha desaparegut del mapa. En part, Raquel, gràcies a la feina que fan bons músics com els del Trio Ludwig, que actuen aquesta nit al Teatre Principal en la programació de la temporada de cambra.
I nosaltres tenim la sort de parlar amb un dels seus components, l'Arnau Tomàs, que és violoncel·lista. Bon dia, Arnau.
Bon dia, què tal?
A veure, s'ha de reivindicar encara Beethoven?
No, jo no crec que necessiti cap reivindicació, perquè estem parlant d'un supergeni, potser una de les figures centrals de la història de la música romàntica, i per tant, sempre mai estarà passat de moda Beethoven, és el que jo crec.
Mai estarà passat de moda. Arnau, qui formeu Trio Ludwig?
El formem a pianista Hyo San Lim, una noia coreana, el meu germà Abel Tomàs, de Barcelona, i jo.
Imagino que aquest nom del trio, no, Ludwig, ja indica una mica, no?, per on aneu, que era el nom de Beethoven, de fet.
Exacte, sí. De fet, la idea de formar el trio va ser justament per tocar tots aquests trios de Beethoven, que n'hi ha sis en total, per aquesta formació, i és el que hem anat fent, a part d'evidentment molts altres compositors que van ser influenciats per Beethoven o que van establir una mena d'influència prèvia cap a Beethoven, és a dir, tot el que és al voltant d'aquest home. Sí.
I en el teu cas, explica'ns quan neix aquesta passió, aquest interès per Beethoven.
Bueno, com a músic clàssic, doncs és, com he dit abans, potser és el compositor del per moltíssima gent està compartit, que és un compositor central, és un compositor favorit per moltíssims intèrprets, i bueno, és una música supercompleta perquè sonia com la transició entre la música clàssica anterior, Mozart, Haydn, i després la música posterior, que ja ens anem al terreny romàntic, no? O sigui que va ser un innovador a tota regla ell quan va començar a composar.
Escolta, l'Arnau, i el teu germà li va passar el mateix? Va sentir aquesta mateixa passió per Beethoven?
Exactament igual, sí, sí. Sí, sí.
Té un moment, això, en la vostra biografia, en el calendari, que diguis, mira, a partir de tal audició, a partir d'aquest moment, vam saber que seríem sempre adoradors de Beethoven.
Sí, però això ja des que teníem 8 anys, com qui diu, ja vam començar a descobrir les primeres sonatetes de piano, que allò que... Perquè vam començar aprenent piano abans dels nostres respectius instruments, i de seguida va sortir Beethoven com a part del repertori.
I llavors a casa vostra, amb 8 anys, escoltàveu també Beethoven, però no sé, ara penso, ara que sentíem a Chuck Berry o altres músics, també doncs sonaven al menjador de casa o no?
Sí, ens ha interessat també altres gèneres de música, a nosaltres ens agrada tot, de fet, i creiem que hi ha una música per cada ocasió, que a cada moment no es pot comparar un gènere amb un altre. La música, entre cometes, denominada culta, no?, que és la música clàssica, doncs té la seva funció, i també la música de jazz, la música de pop, totes tenen el seu motiu, no?, i el seu moment.
Vosaltres, de totes maneres, reivindiqueu, no?, doncs, aprofundir en la música i en l'obra de Beethoven, però que també combineu amb altres compositors. Quina relació tenia Beethoven amb aquests altres compositors que van ser influents o influenciats per ell?
Bueno, en la història de la música clàssica tots els compositors han sigut influenciats i han influenciat a la vegada, no?, altres compositors posteriors. És a dir, si parlem en termes de contemporaneïtat, doncs Beethoven era contemporani, com bé se sap, de Schubert, malgrat que composaven de manera totalment diferent un i altre. Això és el que és increïble, vivint a la mateixa ciutat i estan pràcticament separats per 3 quilòmetres de distància, una casa de l'altra. Però cadascú tenia el seu estil, no?, Ara, tot així, Schubert ja també en alguns aspectes de la seva composició també era un gran fan de Beethoven i també imitava algunes coses o aprenia alguns recursos de Beethoven. I posteriorment, doncs, Brahms i tota la tradició musical que hi ha hagut posterior, Mahler, Shostakovich, tots tenen elements que ja van aprendre del mestre de Beethoven. Vull dir que tots els músics aprenen... De la mateixa manera, Beethoven, per exemple, aprenia de la música barroca moltíssim. Era un estudiós de Händel, sobretot, també de Bach. I és una mica... És una barreja de agafar la tradició i després tu innovar alguna cosa del punt de partida on surts, no?
Ara que dius això, Arnau, a vegades a les pel·lícules, no, quan es fa una mica literatura de la història de la música d'aquests grans compositors, sembla que pinten una mica les rivalitats. Era tan així o hi ha aquest pla una mica que tu dius més d'estudiar-se els uns als altres i no tanta salsa, diguem-li, de culebrot?
Bueno, entre els contemporanis sí que és cert que s'establia una mica de competència, però com qualsevol camp, no? Una competència saludable, sana, una mica de veure qui tenia més èxit, intentar doncs, fer una cosa més popular de cara al públic, de l'època. Llavors sí, per exemple, és ben coneguda la rivalitat que va tenir Mozart amb els seus contemporanis, Salieri, etc. Doncs Beethoven, en el seu cas, era Rossini, un dels seus rivals, entre cometes. Però després la centrifugadora de la història, diríem, quan ja aquesta gent s'ha mort i passen uns anys i passen uns segles inclús, doncs la història no perdona i deixa clar qui era més gran.
I en l'actualitat, vosaltres heu rebut molt bones crítiques. Com es porta? Són perilloses o no?
No, les crítiques... Aviam, les crítiques és algo molt subjectiu al nostre món, no?, de l'art. És una cosa que a vegades són bones, a vegades no són tan bones. Tampoc vol dir que siguin justes ni les bones ni les dolentes. Vull dir que al final vivim una mica al marge d'això. De lo que és ara parlo estrictament crítica de diari, premsa, de crítics musicals, no? El que sí ajuda és, per exemple, quan tens guardons, quan tens concursos, quan tot això, quan guanyes premis, això sí que ajuda moltíssim a tirar endavant la teva carrera, evidentment.
Notes, per tant, que és una peça que s'afegeix a la teva biografia, per tant, ajuda a la promoció, no? Inclús vendes.
Sí, guanyes, clar. Hi ha el que es diu aquests concursos internacionals, dels quals, doncs, has de passar per... moltes vegades has de passar per allà per donar-te a conèixer, no?, dins el circuit.
Clar, premis i reconeixements que donen visibilitat a la tasca
sí,
i ajudaran aquest sector. Explica'ns quins han sigut els vostres mestres i si és que es
mestres,
pot saber.
Sí, bueno, aviam, a un nivell instrumental ens hem format en diferents llocs, evidentment. O sigui, la Yosan venia de Corea, va estar molt temps als Estats Units, on va estudiar a una prestigiosa escola que es diu Filadèlfia, que es diu el Curtis Institute. Allà va tenir el Gary Grafman, de professor de piano. L'Abel i jo vam passar més aviat per professors russos. Jo vaig tenir com a figura central Ivan Monighetti, l'Abel va tenir Sacher Bron. I això és els que t'ensenyen a tocar l'instrument, d'alguna manera, no?, individualment. I després ja, en l'àmbit de música de cambra o de conjunt, interpretació, etc., hem tingut molts altres mestres, com poden ser Rainer Smith del Hagen Quartet, com poden ser el compositor Kurta, compositor molt famós, que també fa classe de música de cambra i de conjunt. Sí, hem tingut moltíssimes influències. I tot això que fa un conglomerat, al final, de que t'acabes creant tu el teu propi criteri. Hi ha un moment ja que deixes de rebre influències o no les reps tan sovint i tu també comences a donar-les, fer classes, etc. No?
És a dir, que ara us podeu considerar mestres i ja professors.
Sí, ja fa anys que estem també dedicats a la tasca docent en paral·lel als concerts i, bueno, és molt gratificant veure que van sortint conjunts joves doncs, que han sigut animats per tu, etc. No? Hi ha una mica de transcendència cap a una tercera persona.
Aneu posant aquella llavor, Arnau, de Beethoven a les noves generacions?
Sí, i tant, sí. Nosaltres fem classe aquí a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, a part d'altres llocs més com a masterclass. I, bueno, sí, anem comunicant l'amor per aquestes obres tan boniques.
Arnau, aviat fareu els 10 anys, no?, com a formació. Explica'ns com us vau conèixer.
Doncs mira, va ser perquè nosaltres, amb el quartet, l'altre grup que tenim, el Quartet Casals, que és més antic, que fa 20 anys ja que toquem junts, vam ser convidats al concurs de piano internacional de Santander per acompanyar pianistes en les fases preliminars. És a dir, els pianistes havien de tocar alguna peça amb un quartet de corda, és a dir, quintet en piano, que es diu, no? I llavors allà vam conèixer, dins dels participants d'aquell concurs, vam conèixer la Yosan i ens va encantar com tocava i tot, ja vam proposar de fer al marge del concurs, completament al marge, doncs, de començar a convidar-la per fer alguns concerts amb aquest format de trio.
Bàsicament, Arnau, entre el quartet Casals, en aquest format, i el trio Ludwig, pels no molt iniciats, com podríem explicar quines diferències hi ha d'un grup a l'altre?
Bueno, són dos mons molt diferents. El quartet és un conjunt només de cordes. Diguem que està composat per dos violins, una viola i un violoncel. No hi ha cap piano. És a dir, tot és molt més homogeni, en aquest sentit, amb un repertori quasi infinit. Vull dir, va ser potser l'agrupació de cambra més popular entre els compositors de tota la història. I després hi ha el trio en piano, que és això, piano, violí, cello. És una escriptura més concertant. Concertant vol dir que s'estableix un diàleg entre el piano més aviat com a instrument solista, la majoria de repertori, els cordes com contrastant amb el piano, etc. Era una altra motivació pel qual es va començar a tocar trios. Però tots dos conjunts tenen un repertori fabulós, la veritat, molt, molt inspirat.
I en aquests anys, trobeu que ha evolucionat l'interès pel públic per la música de cambra?
A veure, depèn una mica del país, depèn de la dècada, depèn una mica de moltes coses, no? Jo crec que, per exemple, el nostre país, nosaltres som positius i creiem que sí que hi ha hagut un cert augment d'interès. Per exemple, nosaltres tenim una residència també a part a l'Auditori aquí a Barcelona, amb el quartet, i cada vegada omplim més. La veritat és que ja les sales estan omplint bastant bé, no? Curiosament, en països que tenen una supertradició musical, com ara Alemanya, diuen que ha baixat una miqueta, potser és perquè ja com d'alguna manera estan com ja saturats. Uh-huh. El que passa, clar, que Alemanya baixi vol dir que passi de ser espectacular a que estigui superbé ja. No?
Sí. Són uns altres nivells.
Sí,
clar, també la crisi, no? Suposo que han estat anys durs i difícils en aquest sentit.
Sí, i evidentment el que nosaltres fem, som conscients, i ho sabíem des del principi, que és un producte de minories, òbviament, no? És a dir, és una música molt selecta, molt exigent per l'audiència, i bueno, mai ja sabem que això és una cosa que tota la vida seguirà sent una mica de minories, no? Com l'alta cultura, en certa manera, no?
I què es pot fer per intentar, doncs, que deixi de ser-ho, saps? Que s'acosti a un públic més ampli?
Doncs només hi ha, per mi, dues maneres. Una és l'educació, que vol dir que tingui més presència a les escoles a la música clàssica, com la pintura, com la literatura, etc. A les escoles, dic, ja inclús generals, no de música. I la segona cosa és que es potenciï més des dels mèdies de comunicació. Això és la pura veritat. Perquè, clar, si televisió, ràdio, etc., doncs es dedica 80%, potser només a parlar política o futbol i tal, i 10%, no? Vull dir, a la música clàssica o a la cultura aquesta, però és normal que la gent no li dona la transcendència que té, no?
Mhm. Volíem saber també, Arnau, com us plantegeu el repertori, per exemple el repertori previst per aquesta nit, quin serà i com el decidiu?
Bueno, el d'aquesta nit serà una altra vegada un trio de Beethoven, el més popular potser, el que va fer al final l'últim que va escriure, l'Arxiduc, i després un trio de Brahms, que és també superbonic, que està clarament influenciat per l'Arxiduc, a més, és a dir, posterior. Aquest cap, bueno, nosaltres hem triat el repertori una mica en funció també del nostre ritme de la temporada. Si és la temporada estem tocant més Beethoven, doncs toquem Beethoven en general, si podem, programem el que estem treballant, perquè no se'ns multipliqui les obres tampoc. No passi que en una temporada de pena no toca 80 obres diferents, això és molt difícil.
I com decidiu, en aquest sentit, quins autors i quines peces interpreteu a cada concert?
Bueno, en principi fem una proposta directament a l'organitzador del que ens agradaria tocar, i l'organitzador, si li agrada, doncs així queda fixat. Vull dir, no hi ha... A part d'això, a vegades hi ha criteris que hi hagi un fil conductor entre les dues obres o no, i a vegades... I no té per què. Tant és positiu un concert on hi ha un contrast molt fort, per exemple, que puguis tocar des de música francesa de Ravel o així fins a música clàssica de Mozart, o a vegades és més interessant que el mateix concert doncs tingui una continuïtat d'estil, no? O inclús una integral, que només és tocar un compositor i ja està, no?
Doncs Arnau, Tomàs, que vagi molt bé el concert d'aquesta nit i moltes gràcies per apropar-nos doncs, a la vostra trajectòria i a la vostra manera d'entendre la música clàssica. Que vagi molt bé.
Perfecte, moltes gràcies.
Pau, doncs recordem que el concert és al Teatre Principal avui divendres, a quina hora?
Exacte, a les 9 del vespre, una estoneta abans ja a buscar les entrades d'aquest trio Ludwig de la temporada de cambra.
Doncs allà hi serem.
Thank you.